Ja s'ha obert una cinquantena d'expedients. Tania Tàpia, què és el que diu el govern espanyol?
Què tal? Bon dia. Doncs mira, un any després de la pagada des del Ministeri de Transició Ecològica, diuen que s'ha resolt l'informe de les causes en temps rècord. Parlen de 49 dies només i diuen que és molt menor del que marca la normativa europea, que parla de 3 mesos. Incideixen en el que ara comentaves, que va ser una qüestió multifactorial, però treuen pit perquè assegura que fa mesos s'han pres les mesures perquè no es torni a repetir, com augmentar la supervisió i el control dels agents del sistema. Ara ho parlava, 50 expedients oberts per la CNMC a diferents agents responsables, però el PP avui diu que falta depurar responsabilitats, ho ha denunciat Feijó a les xarxes socials. Les mateixes fonts del govern espanyol insisteixen que hi ha hagut moltes notícies falses i neguen de totes que es produís la pagada per un excés de renovables o per una falta de generació nuclear. I animen a més aquells que es consideren perjudicats a anar a la via dels tribunals si ho creuen necessari.
I encara hi ha una altra dimensió d'aquell caos.
Citizens across Spain and Portugal and parts of France.
Era Ursula von der Leyen, parlava de pagades sense precedents. Aquell incident, segur que recordareu, va posar sobre la taula allò del kit d'emergència. Un kit que havien de portar amb llanterna, amb llumins, amb encenedor, amb navalla suïssa i amb medicines que poguéssim necessitar. D'aquell kit, diguéssim, ja no en queda res. Perquè el teniu a casa, vosaltres?
Jo sí que el tinc.
Tu sí, Pere.
Sí, jo també.
Ah, sí?
Sí.
Bueno, jo no l'he organitzat jo, però sí que...
Però cada mig any revises si les piles funcionen...
Jo no me n'he ocupat, però hi ha una persona a casa meva molt disciplinada que se n'ha ocupat i ho ha fet. I sí que
la teva dona, amb una paraula.
Doncs jo estic en el mateix cas, però sí, a la inversa.
Bueno, jo el dia de la pagada em vaig comprar una llanterneta als xinos. Bueno, estava a casa d'una amiga, em vaig comprar una per mi, per l'amiga i pel fill, i des de llavors la tinc, la llanterneta.
Sobretot vam ser molt conscients de la necessitat de tenir una mínima quantitat de diners en efectiu. Sí, perquè no en teníem. I sí que tenim allò, la capsa, diguem-ne, d'emergència de 20 euros, una llanterna, espelmes i una ràdio.
Sí, jo també. Però teniu sensació que realment la gent ho ha fet? És a dir,
no. Jo tinc dos espelmes, però jo les tenia, i 10 euros, que també les tenia. Estan allà.
Més tu que també ets una espelma, i en són 3, no?
Exacte.
Home, amb 10 euros ja pot venir la guerra, ja.
No, però tinc la sensació que en aquell moment tothom va prendre molta consciència a la ràdio, a l'hora de la ràdio, no? Que dèiem les piles. Però després a la vida, és com sempre, ens ha passat amb tot, els aiguats, quan ens fixem tots amb els territoris, quan passa fem una mirada àmplia del país, de cop i volta ja ens n'oblidem de les conseqüències que hi ha hagut als llocs, no? És la dinàmica dels mitjans de comunicació, però també de la gent, del dia a dia de la gent, no?
El que ha de tenir en compte la gent és que les piles es rovellen, eh?
Sí.
No, és veritat, perquè hi ha gent que té unes piles allà en un aparell i diu, allà estan,
sí.
I al cap d'anys, quan van a buscar allò ja no funciona.
Però clar, sí que vam prendre consciència, almenys en el nostre cas, no? en un habitatge on tot funciona amb l'electricitat, no? Des de la cuina fins a la calefacció, doncs vam ser conscients que, per exemple, no teníem una ràdio a piles, que escoltem la ràdio a través d'internet, sobretot, no? I per això vam prendre consciència i vam dir, no, és que
necessitem per qualsevol circumstància
que ens puguem trobar.
Aquí, el Pere Palacín, que és el nostre convidat. Què tal, Pere? Bon dia.
Bon dia.
És expert en energia i exdirector general d'Energia de la Generalitat, que va venir aquí també en l'especial. Recordes, Pere, que la gent que va venir a escoltar la ràdio, a la ràdio.
Està de ple, i jo, per cert, ràdio a casa en teníem, però la meva senyora em va sentir per la ràdio del cotxe. Però sí. Això va saber com estava jo. Diu, ostres, si està a la ràdio, per tant, el tinc localitzat.
Jo estava a casa d'una amiga i baixàvem al garatge a escoltar la ràdio del seu cotxe. Clar.
El que deia la Sara, el Banc d'Espanya va recomanar i recomana encara portar entre 70 i 100 euros en efectiu per afrontar crisis com la de la pagada. Entre 70 i 100 euros en efectiu, portar-ho sempre a sobre.
Ah, mira, el que faltava, els pispes estaran contentíssims en la mesura. Clar.
El dissabte m'han prendre la cartera.
Sí, no?
120 euros.
Sí. I quan s'emportava?
120.
Vostè va ja fent cas de tota aquesta gent i veurà com acaba.
Portava 20 de més. Entre 70 i 100 ja n'hi hauria pau. La gran pregunta, com deia abans, Pere, és quina va ser la causa de la pagada, i la resposta que dona el govern espanyol als informes és que va ser de multifactorial. Dins d'aquests múltiples factors, quins diries que són els més importants ara mateix que per entendre el que va passar i perquè no torni a passar?
Ho intentaré explicar senzill. Que s'apagui un sistema tan robust com l'espanyol ha de ser un fallo multifactorial. És a dir, no pot ser que s'apagui sol una central, una línia, i això porti al col·lapse final. Per això no calia fer cap informe. És a dir, aquí sol cal respondre 3 preguntes, que és pràcticament les que vaig dir jo aquell dia. Sí, se'n recorda, Ricard, em pregunta és... La primera pregunta és, un ciberatac? jo el vaig descartar. Sí. Vull dir, això està descartat totalment, el vaig descartar aquell dia. Aquí sóc al respondre tres preguntes. I llavors podem trobar quina és la causa, no? La primera pregunta és, que diguem tots, és... Hi ha hagut un problema de control de tensions, efectivament, va haver una sobretensió a la xarxa i unes fluctuacions que se les atribueixen a les fotovoltaiques. Està aquí, deixem-ho aquí. La segona pregunta és, s'havia programat les centrals necessàries síncrones, les grans, que donen estabilitat a la xarxa tant en tensió com en freqüència? Sí? No? I si les que estaven acoplades van complir l'ordre que tenien que complir? Si contestem aquestes tres preguntes, que són molt senzilles d'esbrinar, sabrem exactament el que ha passat.
I per què en un any no les hem respost?
Bueno, pues, suposo pues, és el que hem vist tothom, no? És a dir, un intenta posar les culpes a l'altre, l'altre a l'altre, i és allò de río revuelto, ganancia de pescadores, i anem passant dies i dies.
Perquè aquesta, aquesta tensió que em deia, com es genera la tensió a la xarxa?
La tensió a la xarxa s'hi controla, bàsicament, això ja és molt electrotècnic, és les centrals han d'entregar l'energia que nosaltres consumim, que és la potència activa. La potència activa és la que fa el treball, és watts, quilowatts, és megawatts, aquests fan el treball, que nosaltres pugen ascensors, donen llum a les cases, tal, cuinem, però a la vegada necessitem, el sistema necessita una potència que li diguem reactiva, megavolts, amperes reactius. Què passa? Les centrals grans tenen capacitat de generar aquesta reactiva i d'absorbir-la. Generar-la per què? Per pujar les tensions. Quan hi ha molta demanda, la tensió de la xarxa s'esfonsa, perquè hi ha molta demanda, hi ha molta caiguda de tensió, que diguem els elèctrics, hi ha molta caiguda de tensió. Llavors, les centrals importants han d'entregar aquesta reactiva. Però quan les tensions...
Per equilibrar.
Per equilibrar. Quan les tensions se'n van cap a dalt, les centrals, o les siguin grans o petites, harien d'absorbir reactiva.
Sí.
Llavors, si no hi ha les suficientes centrals per absorbir aquesta reactiva, la tensió s'hi dispara cap a dalt, i llavors, per proteccions...
És a dir, perdona, per dir-ho simplement, quan hi ha molta demanda d'aquesta energia, les centrals el que han de fer és donar energia perquè la tensió no baixi. No?
Exacte. Donar reactiva perquè la tensió pugi.
Val, sí.
Li vaig posar un símil en les persones. Quan un té la tensió alta, moltes vegades se l'atribueix a la sal. És a dir... La sal seria la reactiva que generarien les centrals. Què fan els metges recomanar quan tens la tensió alta? Quita-li la sal, no com a sal, dieta sense sal. Però el que han de fer les centrals és absorbir aquesta reactiva per baixar la tensió. Llavors, què es diu? Que sol n'hi havia 10 d'aquestes centrals grans, que una no va respondre, però la pregunta és, en 10 era suficient per aquell dia? Per fer això, aquesta funció?
I qui determina si són 10 o són...
L'operador del sistema. L'operador del sistema, és a dir, l'operador del sistema... Red Elèctrica té dues funcions. Com a transportista, que és el propietari de les instal·lacions de transport d'alta tensió, totes les instal·lacions que són més grans de 220 kV i les interconnexions internacionals. I a la vegada se li va encomanar per la llei 5497, que és la que alliberís el sector elèctric, i avui és la 24-2013, que sigui l'encarregat de fer d'operació del sistema, que el sistema funcione. És a dir, hi ha un mercat que tots els dies fan ofertes de venda i compra els agents, i hi ha un senyor que després aquesta cassació que va per preu ha de mirar si això es pot complir i té seguretat del sistema en aquesta producció. Llavors, l'operador del sistema ha de preveure quines centrals me'n fa falta, i és el que està passant en aquests moments, d'on demà de l'apagada, que van vindre aquí també aquell dia, pues la producció era molt diferent. S'havia reduït la fotovoltaica i s'havia posat moltes centrals, diguem-li, que són capaces de regular. He mirat, abans de vindre aquí avui he mirat i com estava ahir, perquè el dia que és equivalent al dia que va passar l'apagada, perquè era dilluns també, i en un dia molt similar ahir, vamos, feia bona temperatura. Potser ahir feia més temperatura que aquell dia. M'ha sorprès una cosa. I és que la demanda era entre un 15 i un 18% més alta que l'any passat el mateix dia. Hi havia més demanda. Però la fotovoltaica també pesava un 57% de la producció total del sistema en aquella hora. I no hi havia massa més, diguem-li, de potència generada o energia generada en aquest moment, de les centrals que regulen. Claro,
això
no, ahir. No tinc el dato sencer, perquè hem de dir la veritat. És a dir, l'important és tindre centrals, i si tu mires la producció, pot ser que algunes estiguen al mínim tècnic, no estiguen al tope de generació, però que hi hagi moltes més centrals acoplades i que puguen ajudar a, diguem-li, a fer aquest control de tensions. Llavors, en quant a tant percent de producció, era molt similar. Però no podem dir, perquè això és un dato que tens Red Elèctrica i els operadors, és quantes n'hi havia ahir.
Però en tot cas, ahir es va fer bé perquè ahir no va caure res.
Ahir no va caure res. Tampoc va passar res. El motiu desencadenant potser no va...
Però la demanda era superior a la fa
la demanda era superior d'un 15 o un 18%.
Es va compensar bé, diguéssim.
Es va compensar bé.
Es van activar bé les centrals,
sí.
Que és el que devia fallar fa un any. Quan abans m'apuntaves les fotovoltaiques i em deia, això és un tema a part, per què?
No, bueno...
Fa un any. M'apuntava tres elements, tres preguntes. Una era les fotovoltaiques.
Sí, el primer que es diu que desencadena l'incident és que les fotovoltaiques comencen a entrar i sortir al sistema en aquell moment, aquells minuts previs, i això provoca, diguem-li, aquestes fluctuacions de tensió. És a dir, això seria de comprovar si és així, i si és així, pues, intentar posar mitjans perquè això no passi. Però que entren o no surten, jo crec que la clau és tenim mitjans o teníem mitjans perquè això no és passat. Perquè ara estem dient, no, és que hem de fer centrals de bombeig, hem de fer més interconnexions, hem de connectar bateries...
Això vol dir que no tenim
evident, els mitjans. No. Evidentment que això cal fer-ho. Perquè anem a un sistema de moltes renovables. Però jo contesto la pregunta. Hi havia mitjans aquell dia al sistema perquè això no és passat? El sistema, evidentment, que tenia mitjans. És a dir, tant moltes...
Clar, però en el moment que tu diuen, ara hem de fer tot això perquè si no tornarà a passar, vol dir que estem en un moment fràgil. No és un sistema robust.
El sistema és molt robust, el sistema elèctric espanyol. El sistema elèctric el que ten és una virtut que està molt diversificat. Ten nuclears, ten hidràuliques, ten cicles combinats, ten 26.000 megawatts de cicles combinats que poden donar una estabilitat al sistema molt gran, ten moltes renovables. Evidentment que el temps va evolucionant, és a dir, no és el mateix sistema ara fa 25 anys, que he de dir que jo vaig ser un dels dos autors del procediment de control de tensions de l'any 2000, i fins a l'any 2025 no s'ha modificat. Ha passat 25 anys.
I ha canviat una mica el panorama.
Una mica bastant.
Vostè va treballar 14 anys a Red Elèctrica.
Sí. 14 anys...
Recorda algun episodi semblant a la gestió de la xarxa que es compliqués tant?
Tan gran, no, però jo a vegades n'he vist bastantes. Vaig veure, la primera apagada que vaig veure va ser, diguem-li, l'any 87, que es va apagar tota Catalunya i part del País Valencià. Feia pocs dies que jo estava a Red Elèctrica, venia, que havia estat a l'ENER, a l'antiga ENER. Després, l'any 94, a l'agost, el 24 d'agost del 94, que es va apagar a Barcelona per un llamp que va caure aquí a la subestació de Sant Andreu. L'any 2001, que va explotar la subestació de Maragall, el 14 de desembre, una nevada que va haver i va provocar una apagada important. Després, el 2007, que el de la subestació de Maragall, que era el mes de juliol, el 23 de juliol, que va estar bastants clients de Barcelona tres dies sense llum. I després l'última que recordo important va ser la nevada de Girona, l'any 2010. El 2010, aquelles nevades que van fer caure unes torres i tota Girona es va quedar sense llum. Són incidents importants, però no, diguem-li, de la magnitud d'aquesta que va ser una apagada nacional. Allò eren apagades regionals.
Pere.
Què tal? Bon dia. Òbviament és un tema d'enorme complexitat, dificilíssim pels que no som especialistes, però després el sento vostè fent aquestes tres preguntes tan elementals i que em convencen completament, que ajudarien a escatir què ha passat exactament. I llavors la pregunta realment és per què no s'aborda amb aquesta senzillesa la investigació contestant aquestes tres preguntes. Quin és el motiu? Perquè sentir-lo no sembla tan difícil, no? Pot ser que es tingui por, per exemple, de les repercussions econòmiques, si algú s'ha assenyalat com a... O quina és la causa de que una cosa que, sentint-lo vostè, sembla fàcil, malgrat la dificultat, no ho tinguem?
Jo li he de dir, la primera resposta que li he de dir, jo sóc un tècnic. Aquí el que hi ha és...
Política.
Política i unes responsabilitats. I això té un cost. Té un cost econòmic, polític i, si m'ho posi, social. Llavors, tothom intenta mirar cap a l'altre cantó. Llavors, algú ho ha de determinar.
Però ha vingut a Europa, també, a fer una investigació i tampoc l'ha fet amb aquestes perspectives.
Europa, l'informe que estem parlant és de l'ENSO. Aquest informe, jo no el puc criticar perquè és un informe d'uns tècnics molt bons, però em diré qui és l'ENSO. L'ENSO és l'agrupació de tots els gestors de les xarxes de transport dels països. No puc...
No hi ha més preguntes. Sí, sí.
No, sí, no puc dir més, no sé més.
Però perquè ara mateix, és a dir, vostè posaria la mà al foc que això no passarà més?
Jo l'hauria dit, si me l'has fet abans d'ahir, que no. Però havent mirat avui la producció d'avui, d'ahir, vamos, aquest dematí com he dit, perquè vaig a veure el Ricardo i de
mirar
com estàvem, pues no ho tinc tan clar. Espero que no. Espero que no, perquè tenim mitjans suficients perquè no passi. Però ahir hi havia molta generació que no era síncrona al sistema. L'únic que no puc dir quantes centrals hi havia que poguessin regular, però el tant per cent era molt similar. La producció fotovoltaica ahir era el 57%, que hem de dir la veritat, Això és una fortuna per Espanya. Això és una fortuna. I més en un moment com aquest, en la guerra d'Ucraïna, la guerra del Golf, que tinguem l'energia elèctrica tan barata, això era impensable fa... quan vam fer el procediment d'operació aquest del control de tensions l'any 2000, això era impensable perquè no hi havia en aquell moment ni eòlica ni fotovoltaica pràcticament al sistema. Hi ha moltes hores del dia que l'energia, si ahir miren els preus globals, incloent els peatges, els costos de tots els tipus, de carregar o consumir energia elèctrica a les hores des de les 2 fins a les 6 de la tarda, respecte a les 9 o 10 de la nit, era 6 vegades més barata. És a dir, podíem rentar 6 vegades la mateixa roba en el mateix cost.
I en tot l'estat aquestes energies renovables representen el 50% i escaig, i a Catalunya representen el 11% en aquest moment.
Molt bé. Vull
dir que anem molt bé. Anem molt bé.
Progressem adequadament.
Progressem adequadament. I cada volta que algú diu de fer alguna cosa, l'impacte ambiental és tan fort que tot queda aturat i les traves administratives són terribles i vivim el país de les mil delícies.
Perquè és molt maco el paisatge.
Què?
És molt maco el paisatge.
No, sí, no. Cal dir la veritat,
I és increïble que quan diguen que això era per el flux de xarxes i per aquests canvis i que es devia a l'energia fotovoltaica, i ara parlem amb la consellera que ens diu que estan mirant de produir més energia, i diu, escolta, però aquest va ser el problema. Vull dir, com el Pisuerga passa per Valladolid, el que sí que està clar és que a Catalunya aquesta iniciativa, aquest impuls de les energies renovables, no funciona. I això és indubtable. I ja podem cantar missa. No funciona per uns i per altres. Jo li volia fer una altra pregunta. La pregunta era, en quin moment es va dir que això també havia passat a Itàlia i a Grècia? En aquell moment, jo me'n recordo, l'any passat, sí, van dir. Però després, mirant-ho, resulta que no. Resulta que això, finalment, només va passar la península Ibèrica i una mica al sud, allò que en diuen Occitània, el sud de França administratiu. I això per què és? Perquè estan lligades totes aquestes xarxes, suposa.
Aviam, la notícia que sortirà, això, no? Diu, també s'ha pagat part d'Itàlia, tal.
Sí.
Això és fals.
No va passar.
No, és fals. Què tenim? Tenim interconnexions en els països veïns. Espanya, de fet, té 4 interconnexions importants en França, en Europa, 4 de 400 kilovolts, 2 de corrent continu i 2 de corrent alterna, i aquestes són les que ens uneixen. Cuidado, diguem Espanya, però és la península Ibèrica. La península Ibèrica, perquè Portugal no es pot connectar, es connecta a través de nosaltres, és a dir, aquestes interconnexions són per la península Ibèrica i part del Marroc. Què fan aquestes interconnexions? Quan hi ha una sobrecarga, elles obren. És com el maneto tèrmic de casa nostra, que quan hi ha una sobrecarga, dispara i mos queden sense llum. Pues lo que van fer aquestes línies és, diguem-li, tallar, limitar l'extensió de l'incident. Després mos van ajudar a poder reposar. La reposició va ser gràcies a que tenim aquestes interconnexions en fora, que mos van poder tirar tensió i energia per anar agafant territori i anar aixecant la tensió i anar-nos recuperant de l'apagada. Però aquestes interconnexions són les que són, en tenim 4 de 400, en tenim 2 de 220 més, però ja són d'una potència.
En tot cas, el nucli, l'origen del problema va a partir d'Espanya, sí. va partir així contaminar a Portugal i Andorra i també a tot el que és Occitània. I, sí. Per tant, el problema el teníem...
El problema està bé situat a Espanya i Portugal, evidentment, que l'afecta moltíssim perquè ells depenen molt de nosaltres, tenen moltes línies d'interconnexió en nosaltres i avui estem integrats en un mercat que diem l'ibèric, que és Portugal i Espanya, i depenen moltíssim. Avui mateix, ahir, en aquesta hora, a les 12:30, estàvem exportant uns 2.000 megawatts, 2.000 i pico megawatts cap a Portugal, que és l'equivalent a la producció de dos nuclears. Portugal és un país molt dependent de nosaltres. Llavors, això se subscriu molt a la península ibèrica, i aquestes potes que tens cap a fora, doncs al final, quan veu un incident i elles veuen que poden tindre un problema, que es pot expandir el problema cap a fora, doncs obren i mos quedem aïllats.
Sara.
Sí, jo volia posar el focus en el cost social que apuntava de la gestió d'aquesta crisi en un moment de desafecció, de crisi, de confiança en les institucions, i veient que el balanç un any després de l'apagada és que a ulls de la ciutadania hi ha unes acusacions creuades entre govern, Red Elèctrica, les companyies, la gent no entén exactament qui va fallar i per què, no ha vist que s'assumeixin conseqüències, i a més el que es pregunta és si pot tornar a passar mentre està pagant una factura més cara de la llum. Per tant, hi ha una desconfiança creixent. Vostè ens ha dit el sistema és robust i crec que és molt il·lustratiu aquesta comparativa de dades de la jornada d'ahir respecte a la de fa un any. Per tant, amb tots aquests elements sobre la taula, vostè podria arribar a afirmar que hi ha una negligència o una intencionalitat, fins i tot, darrere de l'apagada que es va produir fa un any?
El sistema és, torno a repetir, molt, el sistema elèctric espanyol és molt robust, perquè té una cosa molt important el sistema elèctric com el tenim avui. És un sistema elèctric molt diversificat en tecnologies, molt. És a dir, tenim nuclears, tenim hidràuliques...
Però vostè va dir, l'endemà de l'apagada, me'n recordo, que vostè va dir, ha deixat de ser robust.
A veure, robust... El sistema ho és robust. L'únic que fa falta que a cada moment... Això és com un equip de futbol, no? Diu, el Barça és molt bo, però he de fer jugar els que, per a cada partit, els que toquen.
Sí, s'han de prendre les decisions
adequades. No puc fer jugar per enfrentar-me al Madrid els mateixos jugadors que per enfrentar-me al Pallano, no sé.
Aquest és el tema. Si el sistema funciona, el que no va funcionar és una decisió.
Claro.
Per tant, aquí estem parlant de responsabilitats.
Per això preguntava si negligència o intencionalitat darrere.
I després aquí que hi ha moltes empreses que van perdre molts diners, també, aquí, no?
Sí.
I aquí també hi ha conseqüències econòmiques.
Per això estan les companyies asseguradores, i qui ho ha de juzgar són els que ho han de juzgar, no? I ara han de demanar els informes als tècnics independents, i per què no diu? Els organismes haurien de tindre tècnics qualificats que puguen parlar de tu a tu en aquestes companyies elèctriques i en aquests operadors. No crec que, pues, no sé, persones...
Hi ha una falta d'autoritat.
Jo no faria mai, no sé, d'assessor als metges, perquè no... No sé com dir-li, no?
Sí, no. S'entén perfectament. S'entén perfectament. Anna.
Bé, jo no sap com li agraeixo que aquest equilibri que està fent entre la prudència i el parlar tot el clar, que li deixen parlar un tècnic. Perquè, home, jo quan va passar això, gent que hi entén, potser no tant com vostè, però infinitament més que jo, em va dir, mira, diu, ara aquí trigaran molt a sortir un informe, i quan és un informe no explica, no et miris les conclusions, diu que serà allò una cosa incomprensible pels profans, i no creure, mira't les recomanacions perquè no torni a passar, que allò serà la manera encriptada de reconèixer en què la van cagar, parlant clar. Llavors dius, a veure, jo fins ara, des de la ignorància, que no puc competir amb la preparació tècnica de vostè, tinc la impressió que l'aposta per les renovables s'ha fet amb clau ideològica i no escoltant els tècnics, que el tancar les nuclears és i ha estat una bogeria, l'energia nuclear tampoc viatja per Ormuz i no pots prescindir de les nuclears en un moment energètic com aquest, i que en tot cas, si es volia fer aquesta aposta, que, bueno, que ja tenim el govern, ja té alguns problemes d'impagaments, s'han fet moltes bogeries. En tot cas, s'havia de enfortir. O sigui, el sistema era robust, però no n'era prou. O sigui, jugava la ruleta russa. Jo, la meva experiència en empresa política és que els polítics, els tècnics, se'ls escolten com qui escolta, com qui sent ploure, i realment només quan passa una cosa... Jo no voldria estar el 9 de març, si no estic mal fixada. Jo veig que el carrer Portaferrissa m'haig quedat 3 hores sense llum, i curiosament el carrer Portaferrissa, pues, a la meva banda són tot vivendes i a l'altra banda són tot botigues. A les botigues va tornar ràpid l'electricitat, perquè suposo que devien tenir més capacitat de pressió. Vull dir que la companyia sabia què fer, sabia on estava el problema. Llavors, ai, paf, capatat. No? Llavors, home, jo... tornant una mica al que plantejava la Sara, que és el cos social, dius, home, jo entenc que vostè, com a tècnic, està fent un gran esforç per parlar clar i alhora per ser responsable, però, no sé, com podríem els ciutadans tenir una cultura energètica deslligada després de les opcions ideològiques de cadascú, punyeta, per saber el pa que hi donen? Perquè jo tinc la impressió que aquí, després de l'apagada de fa un any, i vostè perdoni, com que el govern no es fa responsable i les companyies tampoc, ens ho han carregat a la factura i endavant que fa baixada.
Aviam, el que finalment en diu vostè és cert, és a dir, el que estem fent ara és el que es diu una seguretat reforçada, és a dir, és acoplar més centrals més cares per donar l'estabilitat. Llavors això suposa un sobrecost a la factura, evidentment, entre un 3 i un 4% més a la factura de tothom. Crec que anar a un sistema renovable és bo.
Oh, si es fa bé.
Sí, però jo crec que el Ricard m'ha sentit diverses vegades una cosa que jo dic, i no queda molt bé el similar ara en les guerres que tenim. El sistema elèctric és un sistema molt complex que has de tindre molt clar un planning, una estratègia, una planificació. No puc dir, tancarem les centrals, ho farem això... Decidiu avui, sense fer cap més anàlisis, és com una guerra, dius, jo per avançar he de mirar que estic en aquesta trinxera i he de veure com vaig en aquella trinxera, perquè si no pel mig m'hi trinxaran. És a dir, he de tindre una estratègia. Llavors, no es pot fer així. Cal dir que avui les renovables són, com dic, fan que l'energia sigui molt barata, i les renovables, la tecnologia ha fet que puguen regular tensió també, però és una cosa cara i ho hem d'implementar. Ho hem d'implementar. Llavors, ho hem de fer tot una mica progressant, avançant. La tecnologia, jo dic una cosa, si els enginyers o els que hagin sigut han pogut anar a la Lluna, no podrem controlar la tensió i el sistema elèctric a la Terra.
Això és depèn de qui ha anat a la Lluna. I qui gestiona la seva electricitat.
Malgrat els polítics, no gràcies.
Si anem a la Lluna, tampoc hauríem de fer guerres.
Exactament.
Però vull dir que
sí.
Els humans hauríem de ser capaços de que això no passés.
Absolutament. Abans d'anar a la Lluna.
He de ser-hi.
Pere Palacín, expert en energia, exdirector general d'Energia de la Generalitat. Gràcies per acompanyar-nos, com sempre. Un plaer, ja ho saps.
Gràcies a vosaltres.
I espero que sigui fins aviat, però per temes una mica més agradables.
Perfecte.
Que no sigui per males notícies. Farem una pausa i parlarem d'habitatge. Ara tornem.
Si fos rodona, doncs caurien els vaixells, la gent, els cangurs...
Jo sí que caic rodona.
Sigui quina sigui la teva teoria i la marca del teu vehicle, vine als dies rodons de Citroën Service. Canvia els teus pneumàtics de marques premium i tindràs el millor preu garantit. Citroën. Condicions a Citroën.es.
Aquí sentim la Liva Vall i els 40 lladres de les mil i una nits. I aquí sentim l'Ivan i els 40 alegres, els seus amics.
120.000 euros! Va, que convido jo.
Que acaba de guanyar el nou rasca de les mil i una nits de l'11. Let's go! Arriba el nou rasca a les mil i una nits de l'11, amb premis de fins a 120.000 euros a l'instant. Rasca i viu mil i una històries.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Si hi ha Don Simón, ens quedem.
Tinto de verano.
El tinto de verano ja es veu tot l'any. Don Simón.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis. Operat d'urgència.
Ostres.
Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat.
RAC, i som per ajudar.
Voleu nous capítols de jugar amb en Titó i els Falalà?
Sí!
A jugar amb en Titó i els Falalà, nova temporada. Cada dimecres al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
Aquí perquè tenim la teva cara molt identificada en el món del teatre, però si no et coneguéssim de res, fots cara com d'enginyer, d'advocat. Jo si et veig i no sé qui és aquest senyor, i el veig per primera vegada...
Pots contestar-lo, no? Vull dir, pots...
Sí, bueno, tu fas cara de...
Endavant.
Conductor de tractor?
Mira, és un dels meus somnis.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs ja són aquí els dies de bellesa del Corte Inglés i com que sabem que t'encanta cuidar-te únicament fins al 8 de maig, gaudeix amb les teves compres de bellesa d'un 20% de regal per canviar en compres superiors a 35 euros d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. És el moment de regalar-te aquesta fragància que sempre has volgut tenir o aquests tractaments de bellesa innovadors de les millors marques que fa temps que vols provar. Ara tens el motiu perfecte per renovar la teva rutina de bellesa i descobrir les últimes novetats d'alta perfumeria, cosmètica i parafarmàcia. Recorda-ho, únicament fins al 8 de maig gaudeix d'un 20% de regal en els dies de bellesa del Corte Inglés. Visita'ns a qualsevol dels nostres centres, explora la nostra web o fes servir la nostra app. Els dies de bellesa t'esperen només al Corte Inglés. I també ja pots trobar el nou llibre de relats solidaris de l'esport a les botigues del Corte Inglés, apadrinat pel jugador del Futbol Club Barcelona, Eric García. La recaptació íntegra d'aquest llibre es destinarà a la Fundació Avant. Queda't en un exemplar i suma't a aquesta iniciativa solidària. Entre tots, podem marcar la diferència. Això és tot per avui. Fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
A l'Àgora, amb Vicenç Sánchez, amb Sara González, amb Pere Rossinyol i Anna Grau. Gairebé el 70% dels joves de menys de 34 anys viuen a casa els pares. El 70% dels joves de menys de 34 anys. És una xifra, en fi, que hauríem de fer pensar bastant a tothom, Sara, ara mateix.
Sí, sí, absolutament. És que és una tragèdia nacional. Al final, el còctel entre els preus desorbitats de l'habitatge i els salaris precaris ens porta a això, a una generació sencera que no es pot emancipar. Hi ha una desigualtat creixent i enquistada en la nostra societat.
I això és perquè no poden emancipar-se, perquè no poden pagar o assumir el cost d'un lloguer, i són dades de l'Institut Nacional d'Estadística. Justament avui, per cert, el Congrés tombarà el decret que prorrogava 2 anys els contractes de lloguer, i connectem ara amb la redacció del matí. Lara García, bon dia.
Bon dia.
Per detallar-vos què inclou o què inclouria aquest decret.
Es tracta d'un decret que prorrogava 2 anys els contractes de lloguer que finalitzen entre el 22 de març del 26 i el 31 de desembre del 2027. L'objectiu era evitar que la inflació derivada de la guerra a l'Iran repercutís en la crisi de l'habitatge, i el decret també volia evitar pujades de les mensualitats de més d'un 2% dels contractes signats abans del maig del 23, és a dir, limitar l'actualització anual dels contractes de lloguer que estan indexats a l'IPC.
I no tirarà endavant perquè, més enllà del Partit Popular i Vox, Junts hi votarà també en contra. I per què no vol aprovar-ho Junts, Lara?
Junts no accepta el decret tal i com està plantejat. La formació el que vol, sobretot, és que hi hagi bonificacions fiscals per als propietaris afectats per aquesta pròrroga. Però per això caldria que el PSOE volgués refer tot el decret i retirar l'actual. El PSOE no hi vol fer canvis, però sumar intenta, a la desesperada, que els socialistes acceptin algunes de les condicions de Junts. Sentim declaracions d'ahir del ministre Urtasun.
Ustedes saben que las bonificaciones no son nuestro modelo, pero en un marco de la prórroga y para hacer posible la prórroga estamos dispuestos a transitarlas.
Però Junts no se'n refia i mantindrà el no.
A nosaltres el que ens interessa i ens interpel·la són els documents per escrit.
Era Marta Madrenas, diputada de la formació, en declaracions a Catalunya Ràdio.
El 70% dels joves, insistim, de menys de 34 anys, viuen a casa els seus pares per no poder llogar o comprar una vivenda. Podem saludar a aquesta hora Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Què li sembla aquesta xifra?
Bueno, és perpèntica, no? És a dir, el que estem veient és que el preu de l'habitatge s'està enduent moltíssimes vides per davant. És gent que, tot i treballar, tot i dedicar 8 hores a aixecar el país, després no pot ni tenir un espai propi, per tant, no pot tenir una família, i, bueno, i tot el que es desencadena d'això.
El que veiem, per exemple, és que per grups d'edat els més joves es veuen enquistats, diguéssim, a casa els seus pares per major intensitat. El 93% de qui té entre 18 i 25 anys, que són els més joves, hi ha un 44% entre els que tenen 26 i 34 anys. És a dir, estem parlant que la meitat de la gent que té entre 26 i 34 anys viu a casa els pares perquè no pot marxar de casa els pares. Per tant, efectivament, és un dels principals problemes que tenim a l'habitatge i que no acabem de trobar-hi la solució. Com valoreu el que passarà avui al Congrés dels Diputats?
Bueno, ens costa realment molt d'entendre. És a dir, hi ha 700.000 persones que es veurien afectades per aquesta pròrroga, si seguís. I Junts per Catalunya i el PP la volen tombar, però no ofereixen cap mena de mesura alternativa a curt termini. No sabem que aquest any i l'any vinent són anys on finalitzaran la major quantitat de contractes en el passat recent a Catalunya. Mai haurem vist tantes finalitzacions de contractes alhora. Llavors, davant d'això, la mesura de la pròrroga és una mesura molt de mínims, que el que fa és donar 2 anys extres perquè totes aquestes famílies no es vegin abocades a, bueno, potencialment a un desnonament o, si més no, a una expulsió. Davant d'això no hi ha cap mena de mesura a curt termini que s'estigui oferint, i el que estem veient és que és una perspectiva molt diferent a la dels països del nostre entorn, no? Vull dir, Holanda, Alemanya ja tenen contractes indefinits, i just aquest maig al Regne Unit entren en vigor els contractes indefinits en els contractes ja vigents. És a dir, que ara mateix, si tu vius al Regne Unit, al mes de maig el teu contracte esdevindrà indefinit. Aquí estem parlant d'una extensió de 2 anys al contracte. I tot i així, Junts per Catalunya, un cop més, encara que els hagin oferit, aprovar també les seves mesures, segueixen posant-se en contra de 700.000 catalans que ara mateix no tenen cap mena d'alternativa.
Perquè el fet de que els propietaris poguessin tenir bonificacions fiscals per prorrogar contractes, com reclama Junts, això com ho veuríeu vosaltres?
Mira, nosaltres no ho veiem bé. És a dir, els propietaris ara mateix ja tenen bonificacions fiscals fins al 90%. És a dir, una persona que viu i treballa a Catalunya paga impostos sobre el 100% del seu sou, mentre que algú que es dedica a llogar pisos, en alguns casos, només paga sobre el 10% del que cobra. Per tant, ja vivim en un paradís fiscal per la gent que es dedica a llogar pisos. Tot i així, el que hem vist és que Sumar els ha ofert aprovar aquesta mena de mesures, i ni així s'han vingut a negociar. Per tant, crec que, bueno, un cop més, no hi ha cap mena d'intenció d'aprovar cap mesura que faciliti la vida de la gent treballadora a Catalunya, i que un cop més es posen a favor d'aquelles elites, d'aquells fons d'inversió, d'aquestes grans immobiliàries, que el que pretenen els propers 2 anys és fer fora la gent per seguir augmentant lloguers, per fer lloguers de temporada, per fer pisos turístics, per trobar altres fórmules d'on treure més rendibilitat que el lloguer habitual.
La presidenta dels agents de la propietat immobiliària, els APIs, la Montserrat Junyent, creu que si la mesura cau, molts casos acabaran als jutjats. Diu això.
La posició o no interpretativa de l'administració, doncs, bueno, serà el seu criteri contra el criteri, doncs, que hagin de manera individualitzada adoptat cada un dels propietaris. I això s'haurà de resoldre en seu judicial.
En tot això, Carme, vosaltres alguna vegada us heu reunit amb Junts. Què és el que heu traslladat i què és el que us heu trobat?
Bé, abans d'entrar la qüestió de Junts concretament, crec que és important que tothom sàpiga que s'haurà de respectar la pròrroga que tothom hagi enviat i s'hagi acollit fins ara sense cap dubte. És a dir, aquests milers de persones que han enviat burofax els últims dies tenen ple dret a pròrroga. És a dir, quan tu t'aculls a una pròrroga que està en vigor, el propietari no t'ha de contestar en cap cas, sinó que allò ja funciona, com si diguéssim. I, evidentment, al sindicat de llogateres estarem al costat de tota aquella gent que intentin estafar, que els intentin dir que això no val, i estarem oferint assessorament gratuït a les milers de persones que es puguin acostar. Llavors, d'altra banda, nosaltres portem tot l'any intentant arribar a acords, intentant parlar amb Junts per Catalunya per regular el lloguer de temporada i acabar amb aquesta estafa, per regular el lloguer d'habitacions, perquè les pròrrogues entrin en vigor. Hem ofert parlar d'altres mesures, de com podríem arribar a un acord on ells se sentissin més còmodes. Hi ha gent que no té cap mena d'interès en negociar. És a dir, que no vol parlar, que que diuen que sí, però alhora quan vols seure't en una taula i començar a treballar i començar a parlar d'un text i de modificacions concretes i intentar arribar a un acord, fugen, posen excuses, se'n van, i per tant és molt trist que és un grup que ara mateix sembla que no vol ser política. I jo realment em pregunto per què van a Madrid si realment quan s'ofereix parlar inclús de les seves pròpies mesures tampoc som seriosos. És clar, realment hi ha una manca de seriositat molt, molt preocupant, inclús quan totes les parts volen arribar a un acord i tothom vol cedir, inclús així ells no poden tenir una conversa serena i intentar arribar a un acord.
Però quan dius no volen fer política és perquè no volen solucionar-ho. Notes que no hi ha una voluntat.
No ho sé, jo crec que no hi ha una voluntat. Si tothom constantment està intentant parlar amb ells i arribar a acords. El sindicat de llogateres ho ha intentat per moltíssimes vies. No parem de demanar reunions per intentar negociar sobre textos concrets, treballar propostes. I de l'altra banda no es fa la feina, no s'envien propostes alternatives, no s'envien modificacions concretes del text. Si això no ho para d'intentar els equips que formen part del govern, altres grups que formen part del Congrés dels Diputats, i mai hi ha una resposta, sinó que hi ha, en teoria, una voluntat, però que no es concreta en reunions de treball, no es concreta en propostes escrites, jo entenc que hi ha gent que no vol solucionar el problema, no? Que ja li sembla bé que el preu del lloguer segueixi pujant i que n'hi hagi uns que cada cop cobrin més diners, perquè si no, no s'explica aquesta falta de diàleg i aquesta falta de seriositat política i de voler arribar a acords.
Doncs és Carme Arcarazo, portaveu del Sindicat de Llogateres. Gràcies per acompanyar-nos.
Moltes gràcies a vosaltres.
Ara ho comentem.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio i 3CAT.
Amb el suport de Bonpreu i Esclat, el teu supermercat de confiança.
012, la millor resposta.
Però com vols que ho pagui si amb prou feines arriba a final de mes?
Problemes?
Un amic meu té un embolic judicial, però no es pot permetre un advocat.
I ja ho sap que existeix la justícia gratuïta? Si demostra que no té prou recursos, pot tenir accés a un advocat i a un procurador sense cost.
De debò?
Només cal que faci la sol·licitud al Col·legi d'Advocats.
Quina bona notícia!
Ah, i els meus consells també són gratuïts, eh?
Per més informació, entra a gent.cat/assistenciajurídica o truca al 012. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
Arriba el gran esdeveniment de 3CAT. 3CAT en viu. El 30 i 31 de maig, a l'Anella Olímpica de Montjuïc, 5 escenaris amb espectacles, programes i podcast en directe i activitats per tots els públics. Aconsegueix les teves invitacions a 3CAT.cat/enviu. Perquè ho veus, perquè ho sents, perquè ho vius. 3CAT en viu.
El balcó gastronòmic és un lloc...
Que bo.
Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
Parella,
i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Vicent Sánchez, amb Sara González, amb Pere Rossinyol i Anna Grau, després de sentir la portaveu del Sindicat de Llogateres, Carme Arcarazo. Vicent.
Bueno, nosaltres hem parlat amb una part i jo encara no tinc... Jo no sé per què és sindicat, si el que és una plataforma de representació, no el concepte de la paraula sindicat. I aleshores entenc que hi ha, en aquestes històries sempre hi ha dues o tres posicions. Hi ha una posició que és de part, hi ha una altra posició que és de part, i després hi ha moltes vegades gent que sense ser part però es fan parts. Bé, és clar que això és una lluita total i frontal contra l'abús, entre cometes, que suposa de la gent que està vivint de lloguer, contra els abusos que pateixen la gent que viu de lloguer. I em sembla bé, però aleshores es poden, des de part, es poden cometre, jo crec, que excessos i injustícies. Per exemple, algú que es dedica a llogar pisos, moltíssimes vegades és una persona que per arribar a final de mes amb una paga de jubilació que és un desastre, té un complement salarial que ha estat estalviat tota la vida per comprar un pis. I aquestes persones està claríssim ja que, pel que diuen, estan desnonades de la consideració gairebé humana. Els fons d'inversió, els fons dels buitres, quin percentatge en el lloguer de Barcelona representen aquests fons? Quin percentatge? Perquè si representen un percentatge del 3, del 5, del 10, del 15, estem parlant d'una minoria. I l'altra majoria, qui són? Quina mena de persones són? És a dir, si Junts està defensant algun interès, està defensant l'interès de la gran banca, dels voltors, de la púrria del món, o està defensant interessos de gent que també són votants d'ells, que també podria ser. I, per tant, és possible posar-se també una mica en la pell dels altres, i quan algú diu, escolten, que no siguin sempre aquestes persones les que paguen els plats trencats, sinó que encara puguen gaudir de més avantatges fiscals si el govern decideix això. No em sembla una barbaritat. Quan diu és que aquesta gent ja tenen un 90% d'esgravació. Escolti, tots tenen aquesta desgravació, això és lineal, o resulta que això va també, depèn dels casos, depèn dels trams, depèn de les persones. Ostres, tu, jo en aquest sentit, a mi m'agradaria que quan algú parla, ni que sigui en nom d'un sindicat i ni que fos un sindicat obrer i parlar dels treballadors de la SEAT, que no considerara que l'empresa són uns pudents i els haurien d'expulsar del país. I és l'única cosa que crec que es pot demanar aquí. Respecte a l'altra qüestió, que és, i això no trau la gravetat de la situació, en absolut. Però jo crec que les situacions se poden arreglar si tots posem un mínim de comprensió respecte als altres. Respecte a la situació del 70% de joves que tenen menys de 34 anys i que es poden obligar als pares, clar que estem en un drama nacional. Baixen els sous i pugen els lloguers. Però és que això és així. I aleshores, potser, també hauríem de mirar com no baixen tant els sous, per exemple, que també seria, i no mirar només els lloguers, però, clar, aleshores no ha de parlar el sindicat de llogateres, sinó que ha de parlar altres sindicats i altres patronals han de parlar. I hem de mirar també si és possible que allò que existia antigament, antigament vol dir fa dues generacions, en una casa, en un pis, convivien fins a tres generacions. Els avis, els pares i els fills. Moltes vegades els fills es casaven i continuen vivint a la mateixa casa. I, clar, allò era bastant insostenible. D'acord, però ho feien. Ara és possible buscar altres sistemes alternatius de poder anar-se'n de casa que impliquen, per exemple, compartir pisos, altres maneres de propietat, el que siga. És possible fer això sense pensar-se que som uns desgraciats, que la vida és duríssima i que no tenim remei que quedar-se en casa? Jo crec que aquesta també seria una altra pregunta. Atenció, sense, difícil de contestar, i tampoc no vull que aquestes persones se senten agreujades, perquè, mira, d'amunt ara hem de pensar i hem de mirar. Bueno, però podíem mirar que si no els arreglen el gran problema, algú ha de buscar alternatives. Potser haurien de ser qui es busca alternatives, en primer lloc, haurien de ser els afectats.
Sara.
Jo defenso posar el focus en quin és el problema majoritari. I el problema majoritari no el té aquella persona que és propietària de més d'un pis. El problema majoritari està en una immensa majoria de la població que no pot pagar-se l'habitatge o que té moltes dificultats i destina bona part dels seus recursos en poder garantir-se un sostre. Aleshores, quan estem parlant d'una xifra tan alarmant com el 70% dels joves que no es poden emancipar, per força, molts d'aquests joves són fills també dels votants de Junts. I crec que qualsevol partit polític davant d'aquesta emergència nacional ha de preguntar-se si vol formar part de la solució o del problema. El que es vota avui al Congrés dels Diputats no és un decret de caràcter tècnic. No és un decret que, si cau, farà mal al govern de Pedro Sánchez i prou. No, el que es vota és si centenars de milers de persones poden continuar vivint al lloc on viuen, si poden continuar vivint a casa seva, o bé queda la intempèrie de pujades absurdes, indiscriminades i injustificades de preu, o bé ha de marxar de casa seva i dels seus barris. I, per tant, s'hi queden exposades als anomenats desnonaments silenciosos. Després ens preguntarem per què cada vegada creix més la matrícula viva a les escoles. No? Moltes vegades també no és per gent que acaba d'arribar al nostre país, sinó per persones que es veuen obligades a marxar de casa seva i a canviar de barri a mig curs. I això pot passar. Aquestes persones es poden quedar a la intempèrie en un moment d'alta inflació i que, a més, l'oferta de pisos de lloguer està minvant a marxes forçades. Per tant, en aquests moments Sumar està intentant fer aquests esforços de negociació, estan intentant fer de pont. És veritat que no ve de bones setmanes de negociació amb Junts, després d'haver carregat contra Junts, dient-li que era un partit racista. És a dir, crec que l'estratègia doncs, no ha estat la més encertada, però després recordem d'on venim. Tampoc el Partit Socialista volia que aquest decret s'aprovés. Recordem la plantada de Sumar de mig govern al Consell de Ministres per aconseguir que finalment s'aprovés, encara que fos de forma separada, el decret de pròrroga dels contractes de lloguer. Per tant, si en aquests moments Sumar està fins i tot disposada a menjar-se unes condicions de Junts que no comparteix, també entraríem a valorar si les rebaixes fiscals soluciona o no soluciona la continuïtat d'una persona a casa seva. Jo crec que no, si no va acompanyada d'una pròrroga obligatòria dels contractes de lloguer. Però en un moment en què fins i tot Sumar està disposada a menjar-se gripaus, què fa el Partit Socialista? Perquè les declaracions que hem sentit de la ministra d'Habitatge és no, confiem en la capacitat de Sumar per resoldre aquesta desavinença amb Junts. Potser, si no va més enllà d'això, és que al Partit Socialista ja li va bé també que aquest decret no s'aprovi.
Un parell de coses ràpides. La primera, per això agarren del que diu vostè, la primera és que, pot ser Sumar, si està parlant amb un partit feixista, no cal negociar amb un partit feixista. Això és la primera. La segona és, quantes lleis i reglaments s'han aprovat a Espanya i a Catalunya per controlar el preu dels lloguers? Quantes? Perquè és que sembla que sí, sembla, sí. Vostè diu, els excessos, les arbitrarietats... Bueno, quantes lleis i reglaments s'han aprovat a Catalunya? Quines accions ha fet l'Ajuntament de Barcelona? Brutals totes per parar el preu dels lloguers. Si no ho han aconseguit, potser, més que continuar insistint en l'error, potser n'haurien de pensar que si no contacten i treballen amb una part, no hi ha manera d'arreglar-ho. I la segona, quan hi ha una qüestió social d'ús d'ensenyament greu, de gent fràgil, humil, etc., escolta, jo no sé si ha de ser el llogador, qui paga aquella situació, o per això tenim l'acció social pública, o és que no tenim acció social pública...
Jo crec, Vicent, que has obert diferents carpetes que podríem aleshores entrar a debatre-les. Jo, per exemple, no he entrat a valorar si és el llogater o no qui ha d'assumir les conseqüències d'un impagament.
Però ara sempre és el llogador qui les ha d'assumir.
Sí, però ara estem davant d'un decret que és de mínims d'emergència simplement per prorrogar contractes i per garantir que si hi ha una pujada no s'incrementi més d'un 2%.
Però si a Catalunya no està assegurat però... per llei i l'ha aprovada també el Parlament. Sí. A veure, però no és possible aprovar una llei que garantisca això i que després la llei no servisca. És que no té cap sentit.
Llavors podríem entrar a valorar moltes de les normatives que segurament darrere hi ha una bona intencionalitat d'intervenir al mercat per intentar frenar aquest ascens de preus, però és evident
que, fracassi,
que això
no...
És evident que això no ha provocat que hi hagi una major oferta de pisos de lloguer, que jo crec que d'aquí plora gran part de la criatura,
també.
La falta d'oferta.
I
també la falta d'haver destinat durant moltes dècades recursos a construir habitatge assequible. I jo crec que aquí totes les administracions i els principals partits que han governat a Catalunya i a la resta de l'Estat han d'entonar el mea culpa i la responsabilitat. Però insisteixo, estem en una situació d'emergència, amb una pròrroga d'uns contractes que no prohibeixen que el propietari faci benefici amb el pis que lloga, sinó simplement posar un topall d'un 2% a l'increment de preu que pot patir aquella persona.
Si no ha funcionat la llei, perquè no ha funcionat, pel que es veu, de control de lloguers, per què ha de funcionar ara un decret?
Si m'hi deixeu...
Perquè obliga a prorrogar...
No, obliga, la llei també obliga.
Si m'hi deixeu ficar la cullerada...
Sí.
Jo m'hauria de fer una reflexió prèvia sobre el punt de partida aquesta dada del 70% de joves menors de 34 venen amb els pares. Jo m'agradaria agafar-la amb un punt de prudència. A veure, quan jo tenia 18 anys, és a dir, abans d'ahir o l'altre, no veia el moment de pirar-me de casa. O sigui, encara que hagués hagut d'anar a viure amb una capsa de sabates, hagués hagut de compartir pis, per què? Perquè en una altra època viure amb els pares comportava unes limitacions de llibertat, sobretot per una noia, etc. En canvi, avui en dia, bé, jo crec que hi ha una generació que està molt còmoda a casa dels pares, o sigui que té els avantatges de tenir el confort material dels pares i no té les limitacions de llibertat que va tenir la nostra generació. Bé, això també s'ha de tenir en compte, perquè a mi més que aquesta dada del 70% em preocupa la quantitat de gent, diguem-ne, que sí que fa el pas d'anar-se'n a viure i no poden viure. O sigui, jo conec gent d'edats absurdament avançades que està compartint pis no amb la seva família, no amb la seva parella, sinó amb roommates, estil friends, però que ja no tenen l'edat dels protagonistes de Friends. Aquestes dades sí que em semblen més preocupants. També em sembla preocupant, per exemple, jo quan em vaig emancipar, diguem-ne, jo vivia de lloguer, a mi feia molta por comprar un pis, sempre m'ha fet por endeutar-me, i em vaig acabar comprant un pis en un moment de, diguem-ne, de bonança econòmica, que els contractes, evidentment, eren molt millors que els d'ara, en defensa pròpia, com vaig veure que els lloguers començaven a pujar, perquè havia una època de bonança de lloguers que, bueno, evidentment, pagar el lloguer no inverties, no et feies un patrimoni, però també era sensiblement inferior a una hipoteca. Aquesta tendència s'ha invertit. Dit això, i crec que ningú nega la gravetat del problema que tenim amb la vivenda, punyeta, és que les solucions que s'intenten posar formen part del problema. El sindicat de llogateres ni són sindicats ni són llogateres, és una plataforma política com aquella de la que va sortir la de Colau, que ha fet més mal que bé pel tema de la vivenda. Si s'aprova aquest decret, Sara, que més, un decret...
Ja està vigent aquest decret.
A veure, si no decau aquest decret, que fins on jo sé, corregiu-me si estic molt informat, el que diu és que durant dos anyets, no? No es puguin apujar els lloguers. O sigui, el que falta per les eleccions, no?
No.
Que diguem-ho clar, ostres.
No, home, no. Vull dir, a veure... 2028, Sánchez ja ha d'haver convocat eleccions de sobres, com a molt el juliol de l'any que ve.
I el 27, si això s'aprovés...
Però és que, a més, no és una iniciativa
veure,
del Partit Socialista.
Però que això no veus que és una enganyifa? Perquè, escolta, i d'aquí dos anys què? I d'aquí dos... O sigui, aquí el que s'ha de
però
fer...
Però per això estem parlant de decret de
mínims. Per exemple, jo... Mira, saps què? Jo ara visc aquí a Barcelona de lloguer, i el pis que tinc a Madrid per pagar la hipoteca el tinc llogat. Bueno, doncs em penalitzen fiscalment, com si m'estigués fent d'or amb el lloguer. M'entens? Doncs potser penalitzar una mica... I jo el tinc llogat no en plan turístic, no en plan cutri, el tinc llogat amb... Bueno, el tenia perquè ara l'he deslogat. Amb un inquilino clàssic de tota la vida, vull dir, a un preu per sota mercat, perquè jo només volia que em curés el patrimoni. Bé, doncs, va a Hisenda i t'hi fot la banya. Després, potser ajudaria més a generar vivenda, doncs, diguem-ne, no penalitzar el petit propietari que lloga un pis per pagar la vida, que no intenta especular ni fer negoci, que lluitar contra l'ocupació, i sobretot no fer cap cas a aquestes plataformes polítiques que l'inflen el cap a la gent, li escalfen el cap a la gent, criminalitzen el propietari, descarreguen en el propietari l'obligació social que l'Estat no sap o l'administració no sap com assumir, i endavant que fa baixada, perquè si després de tots aquests anys de colauisme immobiliari seguim amb la situació que estem i que a vegades és més difícil que la gent pugui trobar una vivenda digna a Barcelona, potser haurem de fer un pensament.
Però, Rossellol,
per començar, m'agradaria, Anna, subratllar que tu que tens aquestes solucions de l'habitatge, que són diferents de les que pugui tenir jo, que ja dic que estic molt d'acord amb el que ha comentat la Sara,
propostes.
M'agradaria subratllar que aquest problema enorme i compartit per el diagnòstic, per tots els que estem aquí, no l'ha generat el sindicat de llogaters. No l'ha generat
la de Colau. No, només està explotant, només està sacando tajada.
Si de cas, l'ascens de Colau és un símptoma de que hi havia un problema enorme en aquest país, sí, abans de l'emergència del sindicat de llogaters, etcètera.
La de Colau va ascendir a lloms d'això i no ho va arreglar res, ho va deixar pitjor que estava abans d'arribar a ella.
En tot cas, no és culpa d'ella. Ja hi havia un problema gravíssim, que és el que explica que guanyes l'alcaldia de Barcelona.
Hi ha un cert cinisme amb la gestió política d'aquest problema.
Tu veuràs el cinisme que vulguis, però és indiscutible que hi havia un problema molt greu anterior a l'arribada d'aquesta gent al govern.
I que posteriorment a l'arribada d'aquesta gent al govern encara és més greu.
Encara és més greu, era gravíssim, fins a l'extrem que una opció política totalment als marges, com la PA, en el fons, arribés a l'alcaldia de Barcelona. Per tant, ja tenim un problema gravíssim.
És que això ho fan servir per arribar
a veure,
al poder, no per arreglar res.
Això és la teva opinió, però el problema era gravíssim. I això...
I ara és hipergravíssim.
Continua sent molt greu. I llavors tu tens unes solucions, hi ha gent que té solucions diferents, però, com ha explicat abans la Sara, aquest decret no anava de resoldre el problema. Aquest decret va d'una situació d'emergència, donar-se dos anys més per seguir debatent, però que mentrestant no hi hagi 700.000 persones que se'ls acaba un contracte i se'ls hi posen unes noves condicions que potser no podran afrontar degut precisament en aquestes circumstàncies.
És una emergència política.
No, és una emergència social.
Ara m'agradaria... Amb el tema
és una emergència social prèvia a l'arribada d'aquests partits d'esquerres. No l'han solucionat, però és prèvia a l'arribada dels partits d'esquerres. És prèvia a l'arribada dels partits d'esquerres i és una emergència social que afecta a centenars de milers de persones. I jo crec que aquest ha de ser un punt de partida que jo crec que ens podem posar d'acord. A partir d'aquí, a les respostes, hi ha moltes visions diferents. Com que no hi ha acord amb això, hi ha una emergència social, jo crec que aquesta mesura de protecció té tot el sentit del món mantenir-la si és que tenim aquesta sensació d'emergència social. Això no resol el problema. Això no diu quina de les receptes és millor, si l'enfocament que comenta en Vicent, que és totalment legítim, o el que comenta el sindicat de llogateres, que per mi és igualment legítim, encara que tècnicament no sigui un sindicat. Però, mentrestant, perllonguem aquestes mesures per no deixar a la intempèrie 700.000 persones en un moment d'extrema emergència social derivada del problema de l'habitatge, i sense que ningú digui, escolti, jo tinc la raó amb la resposta. Bueno, jo crec que això és bastant raonable. Abans deia que estava d'acord amb el que, en regles generals, amb el que comentava la Sara. L'única cosa que discrepo és amb el tema, diguem, de la responsabilitat del Partit Socialista en aquesta decisió de treure de la resta de mesures aquest punt que no tenia el suport de Junts. Amb independència, diguem, de quines siguin les intencions últimes de cadascú, em sembla bastant raonable que un decret que inclou mesures com la